Doncs comencem a parlar de cinema. Ja sabeu, un tema que m'apassiona, i una altra persona que també li agrada molt i que avui tindrà més temps perquè el Víctor, doncs, avui no pot fer les seves recomanacions de sèries, és el Jacint Fornols, que el tenim connectat per comentar algunes de les estrenes de la setmana passada i també, per què no dir-ho, que estem a punt de donar els Oscars ja aquest cap de setmana. Jacint, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? Estàs ja preparat? Perquè tu ens vas comentar que també feu un programa especial, dels Oscars.
Sí, sí, acostumem a fer-lo. El que és cert és que cada cop se'n fa més difícil anar a mi, perquè això, de veure, 4 hores de... comença a les 2 i acabar a les 6 de la matinada es fa molt feixuc, la veritat, però sí, sí, es continua fent. Jo el que vaig quedar molt content va ser amb els BAFTA. Va començar a les 8 i a les 10 ja s'havia acabat. I, a més, una cerimònia com un rellotge perfecte. Penso que és la mesura que haurien de prendre totes aquestes gales d'entrega de premis, perquè els Goya també varen ser tela marinera.
Ui, els Goya, por favor. No me'n parlis del Goya, que em va semblar molt avorrit, tot plegat.
Ah, és que el problema és que tenen alguns pics que són interessants, però arriba un moment que portes tanta estona enganxat allà que dius, mare de Déu. Així és com no passa amb les pel·lícules, per exemple, que The Brutalis, que dura 215 minuts i passen en complis plas. Però bé, són conceptes diferents, evidentment.
Mm-hmm. Bé, jo encara tinc pendent The Brutalis, tinc fins al diumenge per anar-la a veure, perquè nosaltres aquí a Rubí farem també una, diguem, una festa dels Oscars en col·laboració a l'Espai Aurora, que té la seu al local de la CGT d'aquí de la ciutat. I ho farem amb el Víctor, precisament, que no és que no estigui avui per això, que s'ho estigui preparant, és per altres temes personals. Però ho farem amb el Víctor també, vull dir que no som competència, som companys que ho fem en diferents llocs, aquestes retransmissions o aquestes cites cinèfiles, que m'agrada dir-li a mi també. Bé, doncs The Brutalist ja la veuré aquesta setmana, em queda això i encara més cosa, però anem a comentar primer de tot algunes de les estrenes de la setmana passada que ja has pogut veure, Jacint, a veure què n'opines. Tot i hi ha alguna que sí, que pot endur-se premi, una altra que no, però anem a començar per la que sí que té alguns números d'aconseguir algun guardó, que és On estoy aquí, que es va estrenar divendres passat. Me look, me look, love me. Conta me look, me look, love me. Taque, taque, sotaque, diz taque, taque, xiu.
Vai ficar andando no carro daquele playboy, não?
Ô, pai, eu achava que playboy era quem ficava bebendo uísque, fumando charuto o dia inteiro.
Sua mãe, mulher mais linda do mundo.
Seus documentos. Anda, anda!
Daqui a pouco passa.
Una pel·lícula que està recollint premis arreu, Jacint, i que té 3 nominacions als Oscars, aquesta pel·lícula de Walter Sales. Ui, espera, que un moment que t'hem perdut la connexió. Ara et sentim, ara? No sentíem, sí.
Perfecte. No, el que dic és que és una de les millors pel·lícules d'aquest director brasiler, d'en Walter Sales. Cal dir que aquest home ha fet pel·lícules com Estació Central del Brasil, Diarios de Motocicleta o En la carretera. És un, per mi, una de les seves pel·lícules més encertades dintre la seva filmografia i està nominada en 3 categories. Millor pel·lícula internacional, millor pel·lícula i millor actriu per la Patricia Torres, Fernanda Torres.
Sí.
Cal dir que és una d'aquelles pel·lícules que ens parla de la dictadura, però a través de la història és una mica diferent, perquè ens parla a través de la família, dels Paiva, el Rubens Paiva, i ens explica com als anys 70 hi havia una dictadura al Brasil que va començar als anys 60, mitjans dels anys 60, i allà aquella casa era un reducte de llibertat, hi anava la gent, se sentia música de Toquinho, Maria Creusa, i la gent es relacionava allà. I un bon dia, els militars es presenten a la casa i s'emporten el marit de la senyora Eunice Paiva. A partir d'aquest moment, la dona intentarà saber què ha passat amb el seu marit, passen el temps i ella no té notícies del seu marit. I ella, amb molta dignitat, intenta en tot moment mantenir la família junta, mantenir la família esperançada per tot el que està passant. Una pel·lícula diferent. A més, em va fer molta gràcia les declaracions que va fer el Walter Sales, que va explicar que Ell havia anat a aquella casa de petit, precisament. Era una casa en què hi havia gent de la cultura, hi anava moltes persones. I la pel·lícula té, per mi, un punt a favor molt important. Que tu veus perfectament el que és un sistema dictatorial a través en mans dels militars i, a més, no necessita, per exemple, ensenyar-te tortures, no necessita res del que moltes vegades s'ha vist a les pel·lícules. I la grandesa d'aquesta pel·lícula és precisament el personatge que interpreta la Fernanda Torres. Aquesta dona, la Moniz, que aconsegueix tenir una dignitat a davant de la situació en què viu la família i mai deixarà de lluitar per la seva família i per descobrir què ha passat amb el seu marit segrestat. Molt interessant la pel·lícula. Jo diria que és una mostra de bon cinema que em sembla que es pot veure bastant en cinemes, o sigui que no és una pel·lícula que trobarem difícil a la cartellera. Per tant, jo la recomano perquè és una d'aquelles bones pel·lícules. A més, es treu el dia dels Oscars, perquè penso que serà una lluita una mica tancada aquest any, perquè hi ha molt bones pel·lícules.
Com deies, Jacint, el director, el Walter Salles, realment no li cal mostrar segons què, perquè ell mateix ha declarat que volia tenir respecte a una família que coneixia personalment.
Efectivament.
I com deies també molt bé, hi ha uns quants cinemes aquí al voltant, per exemple, de Rubí, tenim els diners a Parc Vallès, a Terrassa, els Imperial a Sabadell, també hi ha una mica més lluny, entre cometes, a Sant Feliu, als Cine Baix, als Movi Balmes de Barcelona, o als Gran Sarrià, entre d'altres. Vull dir que aquí no tindreu problemes per veure aquest film, que, com deies, doncs té aquests premis. Tu creus que s'emportarà algun d'aquests tres, d'aquestes tres nominacions? La de millor actriu, ja, jo lo veo un poco difícil, però...
Jo també lo veo un poco difícil, la veritat. Sí, però, a veure, és que va guanyar el Globus d'Or, eh?
Ja, sí, també és veritat.
Clar, això li dona molt de chance. El que sí que és veritat és que... Ho té difícil, perquè jo, per on crec que pot guanyar o pot ser de les millors pel·lícules és a la categoria de pel·lícula internacional. Uh-huh. Penso que allà l'aposta és bastant forta per aquesta pel·lícula. A més, ha anat pujant a les enquestes, perquè aquelles coses que fan els Oscars, que van dient resultats, van explicant més o menys com és d'això, així és com la que s'ha desinflat és Emilia Pérez, perquè s'ha desinflat tremendament per la Carla Sofia Gascón per les seves declaracions islamòfobes. Sí. Bé, a partir d'ara ja se sap que aquesta pel·lícula té una creu a sobre, que veurem com acabarà i en què es podrà emportar.
Bé, doncs veurem què passa. I ara anem a parlar d'una pel·lícula que no està entre aquestes nominades, però que, a veure què en diu el Jacint, si val la pena anar-la a veure al cinema, perquè no de los Oscars solamente vive el hombre. Estem parlant, ni el hombre ni la mujer, eh? Estem parlant de l'última reina.
Érase una vez un reino podrido y sanguinario en el que vivía una reina que se llamaba Catalina Parr. Era la sexta esposa del vengativo rey Enrique VIII.
No toleramos a los herejes.
Me matará igual que mató a mi madre. Jamás te haría eso. ¿Me oyes? Las cinco esposas que la precedieron tuvieron un fin prematuro. Pero el destino de Catalina cambiaría el reino para siempre.
Doncs aquí estàvem veient i sentint com riu el Jude Law, bé, el seu personatge, eh? Tampoc vamos a pobrecillo.
És una de les millors interpretacions del Jude Law.
Oh,
que sí? Sí, no. A veure, es llueix interpretant aquest personatge com és d'Enric VIII. La dinastia dels Tudor, una dinastia sanguinària, i que la Catalina Parr ens explica la història de l'última dona d'aquest déspota, i jo diria misògin, i a més sanguinari, personatge que a més s'ensenyava amb les seves dones. És que és una cosa molt sèria, això. O sigui, es va casar 6 vegades, menys una... o van ser desterrades o decapitades, o sigui que ja veiem el resultat. I Jude Law es posa a la pell d'aquest rei i a mi em va semblar una interpretació brutal. Però, a més, amb la rèplica que té l'Alicia Vikander, que és una gran actriu, donant, interpretant el paper de Catalina Parr, és un drama molt intens, molt fort, i amb un final sorprenent, que és el que em va frapar més, perquè això està basat en el llibre de l'Elizabeth Fremantle, que és un llibre que es veu que es va convertir en un best-seller, que, o sigui, fidelina, fidelina a la història, no ho sé, però la pel·lícula funciona com un rellotge. Funciona com un rellotge i està molt bé. Els seus personatges estan molt ben perfilats. Ens parla de la força que tenia l'Església en aquell moment, a més, la influència que tenia la cort i sobre Enric VIII, i com s'utilitzava per mantenir el poder. Bé, tots aquests ingredients fan que la pel·lícula sigui realment sorpresiva. I, a més, és una mica aterridora, també cal dir-ho. O sigui, la sensació és que aquesta dona i totes les persones que estan, totes les dones que estan al seu voltant, perillen. A més, també, evidentment, qualsevol altra persona, sigui home o dona, que suposi el poder del rei. Però és molt interessant de la manera que està explicada i és un tour de force entre les interpretacions d'Alicia Vikander i el Jude Law. Jo la recomano perquè va sorprendre. A més, juga molt. Ja recordem que les pel·lícules poden tenir grans ambientacions, efectes digitals, però aquesta pel·lícula juga molt amb els primers planos, amb les actituds, amb la manera d'interpretar dels dos actors, i l'escenografia queda molt bé perquè es limita a centrar-ho tot sobre aquests dos personatges. Una sorpresa total. Cal dir que el seu director també és brasiler, estàvem parlant abans de la pel·lícula
On estoy aquí.
Sí, ara és un tal Karim, a veure si ho diré bé, Ainous. És un director brasiler que ha fet, entre altres pel·lícules, per exemple, Madame Sata o El cielo de Soleil i La vida invisible d'Eurisme Guzmão. És un director que fins ara no havia realitzat un cine de gran nivell internacional, però que sí que amb aquestes pel·lícules va demostrar que sap molt bé el que fa, com dirigeix el cinema. Jo la trobo una d'aquelles pel·lícules sorpresa.
De fet, és curiós com aquesta pel·lícula, diguem que és del 2023 i ens arriba ara a les sales comercials, vull dir, ha trigat una miqueta, de vegades passa això, es deixen al calaix segons quins títols, buscant, doncs, no sé si al moment adient o no, però al final doncs, ha aparegut aquest film, que per cert el podeu veure, entre d'altres, als cinemes Renoir Florida Blanca de Barcelona, igual que el Diagonal, Cinesa, o Movie Gran Via, també els Filmax Gran Via, i aquí, per aquí a prop, no tenim aquesta oportunitat.
No arriba. No tenim l'oportunitat. El problema, a mi em crea sempre una gran sorpresa, això de la distribució cinematogràfica. Ja sabeu que les grans cadenes, com Cinesa, Kinépolis o Cine,
Gelmo, sí.
Estan subjectes sempre a tractes amb les grans distribuïdores. I quin problema hi ha? Que donen una pel·lícula que és molt taquillera, però a canvi tu tens que fer tota una sèrie de títols, que això vol dir que t'hipotequen la capacitat que tens per decidir què faràs en el teu cinema. D'això sempre ens hem queixat i sempre ens queixem els crítics, perquè és un problema. La distribució és que tu tens que desplaçar-te sempre, gairebé sempre, i els cinemes que podries tenir a prop que es limiten a fer les grans pel·lícules. A partir d'aquí, se n'estrenen 12 cada setmana i us podeu imaginar el que t'arribes a perdre.
Sí. Crec que aquesta setmana, de fet, és la que menys estrenes ens arribaran. No sé si ho vaig mirar l'altre dia, hi ha com 6 o 8 com a molt. Jo crec que són 6.
Com a molt, i dos documentals. Sí, efectivament. Però pensem que aquest cap de setmana que ve tenim molta feina.
Home.
Perquè s'estrena precisament a la pel·lícula dedicada a Bob Dylan, amb en Timothée Chalamet donant vida a aquest poeta, cantant i tot un mite de la música, que, per cert, ell li ha donat el vistiplau, la seva interpretació, igual que la Joan Baez. Però el que no ha explicat el Bob Dylan, si era veritat o no el que explica.
Ah.
Això és molt curiós. Sí, perquè el Bob Dylan sempre, com fa les declaracions, sempre guarda un espai d'aquells de distància. Diu, sí, interpreta molt bé. Però ha dit això, que interpretava molt bé. Però no ha dit si era realment ell, això va passar així, si va ser com aquesta situació. I la Joan Baez ha fet un comentari també favorable a la pel·lícula, però amb un to irònic sobre Bob Dylan i la seva relació.
Doncs aquesta pel·lícula ens arribarà divendres a Complete Unknown, una també de les que tenen possibilitat d'aconseguir premis després el diumenge de matinada del diumenge al dilluns, i poca cosa més perquè ens arriba l'última de Mel Gibson, Amenaza en el aire, o la darrera de Mike Leigh, que també està molt bé, aquest director britànic.
Sí, és una de les bones pel·lícules. No us perdeu la del Mike Leigh, perquè, a més, torna a recuperar amb l'actriu que va... Us en recordeu d'una pel·lícula que es deia Secretos y Mentiras?
Hombre, sí.
Que és una, Sí, doncs la seva actriu protagonista torna a ser la protagonista d'aquesta última pel·lícula de Mike Leigh.
Uh-huh. Sí, la Marianne... Sí, sí, la Marianne Jean Baptiste, que ho ha hagut de buscar, perquè li recordava la cara, però el nom, doncs no, la veritat.
Sí, sí.
Jacint, anem a comentar una miqueta aquests últims dies de premis, perquè n'hem tingut uns quants i jo ja se me va un poco la cabeza, entre el sindicat d'actors, entre els Spirit Awards, entre els BAFTA i entre, bueno, i els que encara falten per arribar, doncs déu-n'hi-do, esperant els Oscars. Entre els premis, per exemple, d'aquests Spirit Awards, estàvem parlant, doncs Anora, que seria la que segurament el Víctor, que avui no hi és, triaria com la millor pel·lícula, doncs bueno, sembla que està triomfant, que ha triomfat en aquests premis.
Sí, també va triomfar els BAFTA. Mm-hmm. Recordem, la Mike Madison va tenir el premi a la millor actriu i va deixar la Demi Moore com un pam de nas, que per cert tothom pensava que la substància amb la Demi Moore seria la gran guanyadora, i en aquest cas la Mike Madison és que de fet porta el pes de la pel·lícula, fa molt, molt bé. I jo diria que és una d'aquelles sorpreses molt agradables, perquè jo sempre dic el mateix, moltes pel·lícules diuen que són de cinema independent, i no és veritat, poden tenir una producció petita, però no són de cinema independent. Mm. I el Sean Baker sí que fa cinema independent realment. Només teniu que veure pel·lícules com The Florida Project, per exemple, i on demostra realment que ell sempre ha interessat una visió de la gent que està sempre o marginal, a el que diríem dintre les classes socials, sempre la més marginal, i amb una visió molt honesta dels seus personatges. Penso que és un director diferent, diferent dintre el que acostumem a veure en el cinema. Ah, per cert, parlaven de produccions barates o de fer un cinema independent. The Brutalist, vaig quedar sorprès, perquè com vaig saber que havia costat 10 milions de dòlars. Mm. Una pel·lícula impressionant, que tu veus la factura d'aquella pel·lícula rodada en VistaVision i tu dius, això és una gran producció de més de 100 milions de dòlars. 10 milions de dòlars. I la van rodar en 90 dies. O sigui, que és una cosa increïble. I el Brady Corbett, el seu director, explicava que bé, que està molt bé el dels premis, però després tenim que arribar a final de mes. O sigui, que no tot és flors i violes, quan a tu et nominen i et fan anar a qualsevol lloc, perquè el problema sempre és el mateix. Depèn del negoci, això.
Clar, i de fet, no seria el primer cas d'un actor o una actriu que guanya un Òscar, per exemple, per posar-nos en aquesta categoria concretament, i que després veu que el telèfon deixa de sonar, vull dir que no té més papers. Sí.
Efectivament. I això no és una vegada, ha passat forces vegades... actors o actrius que han guanyat l'Oscar i a partir d'aquest moment, no saps per què, desapareixen del mapa durant molt de temps. Mm. I això és bastant cert que succeeix en el cinema. I ara, no me'n recordo, perdoneu, no me'n recordo, hi ha una actriu espanyola que em sembla que va guanyar un Goya, que la van trobar, no és de Màlaga, i em sembla que viu al carrer.
Ostres, ara
m'has agafat. I ara no me'n recordo el nom. Si és una història molt punyent i molt colpidora, que parlava d'això, perdoneu, però ara... No me'n recordo del nom de l'actriu, però sí que és cert que és un cas realment esfereïdor d'aquestes situacions que es produeixen. O sigui, d'estar a dalt de tot, de guanyar un Goya, a passar a viure al carrer, pràcticament. Per determinades complicacions, evidentment.
Mònica Cervera.
Aquesta.
Mònica Cervera, almenys és el que jo he trobat, que va ser candidat al Goya el 2005 per la pel·lícula Crimen Perfecto.
Sí, efectivament, és aquesta.
És aquesta,
sí.
Oi?
De viure això, d'anar a una gala, d'estar allà dintre, doncs tu veus completament al marge de tot. O sigui que no tot és oro lo que reluce, com diuen, dintre el món del cinema.
Que de fet...
I de les arts, perquè hi ha actors de teatre que no poden ni pagar el lloguer. I això és realment increïble.
Sí, aquesta història típica de l'actor que ha treballat de cambrer...
No... Sí, no. És que el gremi de l'hostaleria en els actors hi té un filó, i això us ho puc assegurar.
Sí, sí.
No n'hi ha ni un ni dos, n'hi ha hagut forces que durant temporades han hagut de treballar d'aquesta manera.
Si no, que li diguin també a Àlex Casanovas, que també va tenir el seu moment de treballar a l'hostaleria, perquè no hi havia res més. Doncs
no hi havia res.
Aquesta actriu que comentes, a més jo recordo haver-la vist a La que s'avicina, per exemple, a televisió,
sí, sí.
Algunes sèries.
Era una actriu que semblava completament consolidada, com tu dius, estava en aquesta sèrie de televisió, i havia fet molts més papers, però realment ha desaparegut del mapa i es troba visquent al carrer amb la indigència total.
Déu-n'hi-do. Tornem un moment als premis Spirit Awards, Jacint, perquè el que sí que podem trobar entre, evidentment, els noms més coneguts i que tenen a veure amb el que vindrà després aquest diumenge, és Flow, Un mundo que salvar, que ha aconseguit el premi a la millor pel·lícula internacional.
Això serà una sorpresa si aconsegueix una pel·lícula d'animació, la millor pel·lícula internacional. Jo crec que se li hauria de donar a la categoria d'animació. Per què? Perquè és una pel·lícula magnífica. Ara bé, internacional, què vols que et digui? Com que hi ha molt bones pel·lícules, per exemple, hi ha una que tinc que recomanar també, La semilla de la higuera sagrada, que és una pel·lícula iraniana que està explicada en clau de thriller sobre, us en recordeu, de la dona aquella que va morir per un portal niqab ben col·locat a Teheran, el 2022, que es varen haver-hi tota una sèrie de manifestacions.
Sí.
Bé, més o menys ens situa en aquest punt, però com a denúncia, però és que a més, al final de la pel·lícula és com un thriller. I, clar, i Flow està magnífica, perquè el seu art a nivell d'animació és preciós, és que és una pel·lícula preciosa. I seria una sorpresa si guanyés la millor pel·lícula internacional, totalment. Però vaja, és molt bona pel·lícula. Jo la col·loco en animació. Ara no sé si la indústria, com que és la que dona els premis, i recordem que hi ha pel·lícules de Disney, etcètera, etcètera, dins la categoria aquesta, i no sé, al final. Recordar que els BAFTA li van donar a Wallace i Gromit.
Sí. Uh-huh. Sí, sí,
i
sí.
Que tampoc li van donar a Flow. Sí que, però sí que és indicatiu això dels Spirit Awards, sí.
Uh-huh. I del sindicat d'actors i actrius, què n'opines, Jacint? Ja per acabar.
A veure, és un altre premi. És que, a veure, hi ha l'associació de crítics, hi ha de tot.
I per això, jo al principi, sí, sí.
És que, clar, i ara també tenim que tenir en compte que també s'ha acabat la Berlinale. Sí, que també hi ha hagut premis. És que estem en un moment a dojo de premis i bé, les apostes estan obertes. Els Oscars donen molta popularitat i és la pel·lícula que segurament, si no està en cartellera, si guanya aquella pel·lícula, tornarà a estar en cartellera, això segur, perquè tothom la voldrà veure, i és el premi amb més referenciat. Però jo sempre parteixo de la base de que el cinema, el fet de donar premis, l'ajuda a que es distribueixin les pel·lícules. Aquestes grans pel·lícules, que potser, o petites pel·lícules que no s'haurien vist tant, com per exemple Paràsitos, que va ser una sorpresa. Aquest any hi pot haver-hi sorpreses. Ara bé, la que tinc dubte és que Brutalist, que és una pel·lícula que ha guanyat 4 BAFTAs, entre el de millor director, millor banda sonora, millor actor, com el Paladrian Brody, millor guió, si no recordo malament, No sé si serà nominada als Oscars o guanyarà algun premi. Per què? Perquè és molt dura amb la societat nord-americana i amb el American Way of Life. Es carrega molt el mode de vida americà.
El millor guió no, eh? El millor guió va ser per a Real Pain i millor guió adaptat millor per Conclave.
Conclave, sí. Que, per cert, els BAFTA van tirar cap a casa en Conclave.
Home, clar.
Perquè és una producció britànica i això, però tot això ha fet que s'apugin les apostes també pels Oscars. A veure com acabarà.
Doncs ja veurem diumenge de matinada, la matinada del diumenge al dilluns, cada uno en su sitio, veient aquesta cerimònia.
Cafè. De cafè o Coca-Cola.
Coca-Cola, cafè o una barreja de les dues coses, algo para picar també, perquè la nit és llarga. I, escolta, el dilluns t'esperem aquí, No m'hagas alguna cobra,
Sí, no, farem un esforç el dilluns, farem un esforç perquè valdrà la pena comentar-ho, Però us podré dir que hauré dormit molt poc, Això segur.
Bueno,
espero no estar massa espès.
Que sàpigues que jo estaré igual, vull dir que així estarem iguals, no hi haurà problema.
No m'importa, de condicions, molt bé.
Moltíssimes gràcies, Jacint. Ens veiem el dilluns. Que vagi molt bé.
Fins dilluns. Adéu-siau.
Gràcies. I ara no marxeu, que arriba la informació de Rubí i després la videofórmula musical del Robert Fernández. Que vagi molt bé.